Valls Esports, la tertúlia.
Benvingudes i benvinguts a Valls Esports, l'espai de tertúlia esportiva a Ràdio Ciutat de Valls, on fem la prèvia de la Unió Esportiva Valls, de l'Atlètic de Valls, del Club Bàsquet Valls i també fem una pinzellada sempre aquí a actualitat poliesportiva de la jornada en persones que siguin de Valls o de la comarca de l'Alt Camp. Nova tertúlia, avui només amb dos convidats aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. A última hora ens ha fallat un dels convidats, que era el Manolo García del Club Bàsquet Valls, qui s'excusa, però comptem amb uns habituals en aquesta tertúlia, com són el Chechu Romero, benvingut.
Bona tarda.
I el Roger Bordes, que també ens acompanya de tant en tant en aquesta tertúlia de l'Atlètic de Valls, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem aquesta tertúlia. Un cap de setmana no gaire positiu, eh? De fet, només han guanyat les noies del bàsquet, ni el futbol de Lliga Elit, ni de tercera catalana, ni tampoc la tercera FEB de bàsquet ha anat bé. Cap de setmana, Chechu, negatiu en global, no? Posem bastanta mala nota.
Pues sí, perquè vist l'ho vist, no cap dels equips que has anomenat fora de les noies del bàsquet Valls han aconseguit guanyar, vull dir, tot han sigut derrotes i esperem a veure si el cap de setmana que ve pot anar al revés.
Roger, allò, cap de setmana negre.
Sí, pels quatre equips que normalment centrem la tertúlia, sí. Llavors, per sort, a Valls tenim molts altres esports que sempre ens podem resguardar, no? L'Atlètic també tenim el futbol femení, mira que sempre va bé perquè sempre tenim bons resultats o bons resultats i podem compensar.
Vau jugar diumenge a la tarda un dels partits.
El juvenil femení de l'Atlètic va jugar tot just després de la Unió Esportiva Valls d'Elit.
Com va anar el partit?
Van acabar perdent 2-3 contra l'Amposta, però amb molt bon gust de boca, perquè l'Amposta era dels equips capdavanters de la Lliga, els van tenir 2-0, però la segona part van acabar caient 2-3, però sé que el Marcelí, l'entrenador, està molt content, perquè respecte a la primera volta han millorat moltíssim.
Anirem també veient com va aquest juvenil femení de l'Atlètic de Valls. Comencem amb la Unió Esportiva Valls, Lliga Elit, partit que es jugava diumenge a 4:45, davant del líder, el Vic, Chechu, i les coses que no van anar gens bé. Segueix la sequera golejadora, un Vic que va ser molt superior, al final 0-2, partit doncs, que el conjunt de la capital d'Osona doncs, es va poder emportar el partit sense patir.
Pues sí, vull dir, jo aquest partit, per desgràcia, no ho vaig poder assistir per motius familiars, però ho vaig estar escoltant per la ràdio a través de David Prats, i vist lo vist, no és que per el que jo escoltava, que sé que notés molt la diferència, doncs la Unió Esportiva també va tindre alguna ocasió, estava bastant disputat, però ja quan s'estava acabant el partit, a raó de la mitja hora de la segona part, el Vic va aconseguir el primer gol i a partir d'aquí ja va començar la cosa que el Vall se va començar o va posar nerviós o, clar, volia potser anar a l'atac i a partir d'aquí el Vic va aconseguir el minut 80, si no estic mal d'això, el minut 80 el segon gol, cosa que ja la Unió Esportiva ja no va saber remuntar.
Aquest partit, Chechu, es podia perdre?
Sí, jo crec, jo sincerament sí, perquè vull dir, hi ha molta diferència d'un club a l'altre, en pressupostos, en jugadors que estan cobrant molts diners, i era un dels partits que es podia perdre. No es dit, en futbol, és que en futbol no es pot dir mai si es pot perdre o no es pot perdre, perquè a vegades penses, nosaltres estem per baix i tu jugues contra el líder i vis-lo i vulguis o no vulguis, li pots donar la sorpresa i guanyar el partit. No em va, que va passar contra el Castelldefels, que té un equip que en principi, a teoria, podria estar per dalt, i també venia aquí amb una ànsia de que ens guanyaríem, i els van guanyar. També va passar amb el Sant Pere i Sant Pau, que també els van guanyar. Però aquest partit, vist-lo vist, doncs no va donar aquestes circumstàncies, i van perdre 0-2. I, bueno, ja que ve el pròxim.
Ara en parlarem. D'aquest partit amb el Vic, Chechu, El primer gol va ser a través d'un córner i el segon una centrada, allò que al final doncs, no perdonen. L'estratègia va ser molt present i va costar molt entrar a l'àrea i generar ocasions de gols. Sí que alguns xuts, per exemple, una que va tenir Guillem Martínez a la segona meitat, que hagués pogut significar l'empat, però l'ofensivitat, ho hem dit, en altres programes, costa molt aquesta temporada.
Sí, vull dir, nosaltres ja ho hem dit moltes vegades, manquem d'una persona, sobretot, que marqui una mica la diferència davant de porteria i que marqui gols. No en va, ja ho hem parlat alguna vegada. Sí, tenim el Dani García, que ja té 6 gols.
L'Adrià Suárez.
L'Adrià Suárez, que en té 3. Però, bueno, també trobem a faltar Ramonet, Nicolau, que està lesionat, que la temporada passada potser també va fer 5 o 6. Aquesta temporada no n'ha fet cap. Jou tampoc n'ha fet cap, Miró tampoc n'ha fet cap, o sigui, jugadors que l'any passat havien fet gols i aquesta temporada no estan fent. Vull dir, això també, vulguis o no, la veritat també es nota.
Roger, com costa en aquesta Lliga Elit fer gol, i ara mateix la Unió Esportiva Valls és l'equip menys golejador, perquè el Figueres va guanyar el camp del Vilanova 1-2 i suma més gols ja que la Unió Esportiva Valls, l'equip menys golejador.
Sí, sí, és...
Com s'interpreta això? Falta un home gol, però l'home gol costa X, no?
Sí, bé, vist des de fora és això, no? Les claus en aquestes categories tan igualades és a darrere tenir, fer una bona feina, encaixar pocs gols, que això penso que dins el que cap tampoc no és que la Unió Esportiva encaixi molts gols, algun partit potser sí que han encaixat 3 o així, però per general no, una bona parella de porters, però davant sí que els números són evidents que falta gol, però és això, el gol en aquesta categoria en totes té un preu, i bueno, els golejadors van buscats i no... I això, i sí que per molts jugadors que tinguis de 5 gols, 6 gols, però clar, una referència d'un jugador que pogués fer 15 o 18 gols aniria molt bé.
Chechu, dels 3 fitxatges que han arribat al mercat d'hivern, Hugo Gómez, que va ser expulsat, no podrà jugar aquest diumenge amb la Rapitenca. Pau Ortega va entrant una mica, però no acaba de ser titular. I Eric Marcos, que és l'última incorporació, un davanter que havia jugat a la Pobla, també en el futbol de l'Ebre, el Tortosa, encara no ha debutat, tot i que ja va anar convocat aquest diumenge. Se'ls està traient profit en aquests nous fitxatges, els hi falta rodatge. Què et semblen? I també aquesta baixa de Hugo Gómez, que sí que ha demostrat, no?, que té un lloc en l'11 inicial.
Pues sí, vull dir, Hugo Gómez ja ha demostrat als partits que ha jugat que té lloc a l'equip titular. No, però, clar, aquest diumenge, per desgràcia, no podrem disposar de la seva titularitat. En quant als altres dos... Segons coses, els hi falta rodatge, no els hi falta rodatge, els hi falta ambientar-se amb l'equip. Jo, de la manera que els veig, no sóc un entès de tant de futbol com potser el cos tècnic, però jo crec que els hi hauria de poder donar més continuïtat i més participació. Vull dir, són, en principi, a teoria, dos jugadors... Són esquerrans, tenen molt bona esquerra, però són dos jugadors diferents. Vull dir, la versió del Pau Ortega és molt milimètric, o sigui, l'esquerra la té, si la vol posar en un puesto la posarà, el que passa que potser no és tan fort ni agressiu. I referent a l'Eric, segons tinc entès, No s'ha pogut veure, perquè no sé si ha debutat o no ha debutat.
Va anar convocat, però no va debutar.
No ha debutat encara, no ho podem saber. Segons notícies, és tècnicament és bo també, semblant al Pau Ortega. Potser l'esquerra no la té tan milimètric com el Pau Ortega, però és molt més agressiu que el Pau Ortega. Però clar, si no se'ls don minuts a aquests jugadors, no sabrem el que ens poden donar.
Falten 11 jornades. S'ha d'incorporar algú més, encara que sigui de categories inferiors, per ajudar l'equip? O amb això s'hi anirà? O s'ha de fer un esforç? A vegades es diu d'anar a buscar aquell golejador, allò per 2-3 mesos. Com ho analitzes?
Jo, sincerament, hi ha un bon equip. Però per poder estar dintre de competició, aquesta Lliga Elit és molt, molt forta, se necessitaria un delanter centro que te marqués diferències, però com ha dit Roger abans, trobar un delanter centro que te marqui diferències i que te garantitzi gols costa molts cèntims de portar-lo. I si tu el tens, te diuen, sí, mira, aquest te marcarà 18 o 19 gols i te'l fitxes, és que això ja és una incertesa, i adivinau, perquè si tu el fitxes perquè te garantitzen 19 gols, després aquí al món del futbol ja sabem com funciona. El fitxes, X diners, que segur que serà car, i qui te diu que el primer o el segon partit, per desgràcia, se te lesiona i llavors tot el que has apostat ja no te serveix de res.
Roger, 11 jornades. La Unió Esportiva de Valls patirà?
Home, no sóc en Diví, com deia aquell. Home, sembla que hi ha molts equips per la lluita. No, home, òbviament, patir... Jo, no sé si és la paraula és patir, sinó que estarà allí la lluita. I el que ha de fer és anar jornada rere jornada i tornar a recuperar la fortalesa a casa, que l'havia tingut, i oblidar aquest partit contra el líder, perquè, aviam, contra el líder és el que has comentat tu, és dels partits que, mira, si perds, només pots guanyar punts, no? Potser que sobre el paper no hi comptes, però ara potser la Lliga de la Unió Esportiva és, per exemple, diumenge contra la Rapitenca, que diria que estan molt igual.
Sí, sí, estan empatats.
Jo diria que la primera volta allà va empatar. No. Doncs, per tant, guanyant li treus 3 punts, li tens el gol a Baraix i potser ja no ho sé, el futbol és qüestió de dinàmiques, a vegades no saps com i guanyes partits que igual no et mereixes, perds partits que mereixies guanyar, per tant no mirar més enllà de 11 jornades, sí, però ara lo prioritari és diumenge contra la Rapitenca i focalitzar en aquest partit.
Txetxo Rapitenca, tothom se'n recorda del partit d'anada, 2-1, l'àrbitre protagonista, i precisament el senyor Gerard Creu Soler serà l'àrbitre d'aquest partit, també. La designació arbitral, parlant-ho amb el Dani López, no?
Sembla una broma.
Què pot passar? Com ha de rebre l'estadi del Vilar aquest àrbitre que va impedir, no, almenys treure un punt de la Devesa?
Bueno, són coses, allò de dir, anecdòtiques, com ara estava abans, quan hem parlat en un que no estava aquí en ràdio, com el d'això, partits que s'han perdut allà i precisament aquí ve se fa el mateix partit i te porten una altra vegada el mateix àrbit, que igual si ho senten gent d'allí de la Ràpita dirà, clar, tu perquè ets del Valls i dius això, però allí el partit el van perdre per culpa de l'àrbit. Això no hi ha més volta de fulla. L'àrbit ens va escamitar, fer perdre el partit de totes. Si no haguéssim perdut allà el partit, això segur. I si ara me dius que tenim el mateix àrbit...
Sí, sí, ho he consultat, si no ho han canviat a última hora, l'àrbitre que és de Lleida, que també el van poder veure arbitrar un poble a Castelldefels aquesta mateixa temporada, doncs sí, sí, és el mateix.
Esperem que, pues, això...
Que tinguem més sort.
Exacte, que tinguem més sort aquí a casa. Jo, si vols que et digui la veritat, com moltes vegades diem, ja, i aquí en aquestes categories, que hi ha líniers i tot... No dubto de la intenció, la bona intenció d'un àrbit, no? Però hi ha vegades que penses, ostres, és que aquest àrbit ha vingut ja preparat per fer que aquest equip perdi o guanyi, o l'altre.
Així ja la Ràpita es va perdre
2-1.
Jo crec que havia empatat.
2-1, i resulta que jo això és que no ho sabia. Amb aquest àrbit que va vindre.
Jo em pensava, així, no. Per tant, el que comentava abans de recuperar el gol a Baraix, s'hauria de guanyar 2 gols.
1-0, sí, en funció dels gols. Millor guanyar per 2-0.
I així tens assegurat,
el gol a Baraix.
Van perdre, però l'àrbit va tindre
Crec recordar llegir les cròniques o escoltar-vos amb altres d'aquest partit.
I l'àrbit va tindre una miqueta de culpa de que el partit el perdéssim.
En tot cas...
Sempre... Tinc la bona fe dels àrbits, que si això, que no ho fan de mala fe, però segons com va en funcionament el partit, pues, a tu et fa pensar malament. A l'altre equip, des de logo, no. Això ja sabem com funciona el futbol. Entens?
En tot cas, la Rapitenca, un equip que l'any passat, recordem, estava a tercera ref, que ha fet una injecció econòmica important i que no li estan sortint bé les coses, eh, Txetxu, i està ara mateix lluitant per salvar la categoria, és allò partit de vida o mort, eh? Qui perdi, li costarà remuntar.
Sí, vull dir, la Rapitenca ha fet un esforç econòmic molt gros, vull dir, ja a principi de temporada ja es va reforçar amb jugadors de bastanta categoria. Va veure que no li sortien bé les coses i al mercat d'hivern va aportar 5 jugadors que també els hi ha costat els seus calés. I segons tinc entès, de molt bona categoria. A part, no em va aportar 3 nois d'allà baix d'Andalusia. Portar 3 nois d'allà baix d'Andalusia...
En pis.
No venen en 4 calés, vull dir, els hi han de pagar bastants cèntims, pis, i si m'apures buscar-los alguna de feina, vull dir, apostes grosses, però no els hi està sortint la cosa, vull dir, com se diu molt d'això, el diner no fa la felicitat.
Ara, Txetxu, després de la Rapitenca, hi ha una aturada per Carnaval, Lloret, Palamós, eh? Són partits de la Lliga de la Unió Esportiva Valls. Important... guanyar-los pel fet d'estar viu.
Sí, vull dir, com ha dit el Roger, vull dir, el Vic era un dels partits que en teoria es podia perdre perquè no en va ser el líder, però és que ara d'aquí per avall està començant una miqueta la lliga, per dir una manera, la lliga nostra, on s'han d'anar a buscar sí o sí, si ja m'apures els empats fora de casa, però també si m'apures sí o sí els 3 punts a cada partit que es pugui, vull dir, no ja anar a buscar l'empat, sinó anar a buscar la victòria, perquè és que si no, com estarem al pou i no, això no ho remuntarem.
Cal veure, doncs, aquest partit que es juga diumenge a partir de 4:45 de la tarda. Podreu seguir-lo en directe per Ràdio Ciutat de Valls, aquesta Unió Esportiva Valls Rapitenca. Abans d'entrar ja amb l'Atlètic, Roger, la Lliga Elite, que està fent fora entrenadors. Manel Cazorla fa una setmana, ara farà ja 2, el van destituir de la Pobla, ha entrat David Escandell, però és que la Pobla va tornar a perdre 1-2 amb el canvi d'alet, és a dir que el canvi d'entrenador no ha estat efectiu.
Es veu que la dita no sempre és certa, no?
El Vilanova, també un equip que ha fet una injecció econòmica important, fins i tot amb nou president, equip que l'any passat, recordem, estava a Primera Catalana, també s'ha carregat a Lluís Macià, aquesta mateixa setmana ho hem conegut. No hi ha paciència, potser, ni per dalt ni per baix.
Mai no n'hi ha hagut de paciència. Ni...
I sempre se les carrega l'entrenador?
No la lliga elit, sinó qualsevol categoria de molts esports, sobretot el futbol, no n'hi ha de paciència. I clar, és això que fas, canvies 10 jugadors, 12 jugadors, això no és inviable, doncs normalment el més directe, el més fàcil és canviar l'entrenador i buscar trencar la dinàmica i buscant incentiu a la plantilla. A vegades funciona i a vegades no. Vull dir, a vegades no és una ciència exacta i bueno, suposo que els clubs, cadascú es coneix lo seu, no? Jo sempre, no sé, que has de conèixer cada casa i doncs això, no és una aposta segura. A vegades te pot sortir bé perquè trenques la dinàmica, els jugadors s'ho prenen d'una altra manera, però a vegades no hi ha dinàmiques que no es canvien així com així.
La Pobla, l'exemple aquest passat cap de setmana, amb el debut de David Escandell, derrota per 1-2 amb el canvi d'alet, i una Pobla que mira més cap baix, cap dalt. Vist també el joc, venint d'una derrota contundent amb el Rubí per 4-0, i també veus el Vilanova, un equip que en teoria hauria de ser l'objectiu, no? La permanència, que fins i tot no està ni fora de la promoció, però que s'ha carregat a Lluís Macià. Txetxu, com s'interpreta això?
Bueno, s'interpreta de la següent manera, com diu ell, vull dir que els equips sobretot de futbol, segons com va en la situació, no tenen paciència, i més aviat amb els equips de dalt o equips que s'han plantejat una situació d'estar per dalt i no els està funcionant, i el més fàcil amb tot, sobretot el futbol, el més fàcil és carregar-se l'entrenador, perquè no es carregaran 10 jugadors i deixar l'entrenador. Vull dir, que els hi pot sortir bé? Algunes vegades sí, però jo diria que moltes vegades no se'ls hi surt bé.
Caldrà perquè... veure, perquè hi ha molts equips que també tenen ganes de pujar, però clar, al final, si no tens... si no tens un bon bloc i no una regularitat, no l'has tingut en les jornades, no? Això costa molt després de remuntar, Roger?
Jo sí. No. Els jugadors són els que són, i sí que potser a vegades l'efecte entrenador, el canvi d'entrenadors, no? Té potser un parell de tres de jornades, però després les dinàmiques costa molt de canviar-les. I no sé, a vegades es canvia per això. Si l'objectiu era pujar, doncs intentar buscar l'incentiu... i equips que s'han quedat despenjats per baix, a vegades també canvien l'entrenador potser més aviat, no ho sé, és, a vegades és com una loteria, que no saps si et sortirà cara, et sortirà creu o què passarà.
Mira, unes declaracions del Lluís Macià, el tècnic del Vilanova, ens hauria agradat poder lluitar-ho junts fins al final, de moment el relleu s'espera. Mira, Pablo Petreñas i Pablo Becerril entrenadors interins, no se sap qui ocuparà. De moment aquesta setmana la banqueta l'ocuparan aquests dos homes a l'espera, doncs, de si es troba o no un nou entrenador. Serem pendents, però és la Lliga Elit i caldrà veure si cauran més caps al llarg d'aquestes 11 jornades que li resten a la màxima competició del futbol català, eh? Segur que algú més.
Segur que caurà algun més, segur.
Veurem no, què és.
No em va, vull dir, el tema Pobla, per exemple, que és el més que coneixem més. Vull dir, quan se va començar la temporada, per allà la jornada 7 o 8, estaven penúltims. Però ja a partir d'aquesta jornada... van començar no estar en el puesto que haurien d'estar, que per això ha sigut el tema aquest, que jo també penso, que també ho he dit alguna vegada, que el tema de que s'hagi encarregat al Manel Cazorla va ser degut al 4-0, jo per mi és el meu pensament, perquè si hagués perdut 2-0 potser no hagués sigut tan fort, perquè segons notícies i com estàvem veient, ara per ara, de la novena cap aquí, crec que era el millor equip de la categoria, sí. El que havia tret més punts de tota la categoria. Però bueno, jo per mi, que ja ho hem comentat algunes vegades allà al camp de futbol i així, el que li va fer molt de mal va ser el 4-0.
Al final, doncs, veurem la Pobla quin destí té. L'objectiu d'aquest nou entrenador és col·locar l'equip a la promoció, però caldrà veure, de moment no han començat les coses gens bé pel David Escandell. Anem a la tercera catalana de futbol, el grup 16. Tampoc ha estat un cap de setmana positiu, com ho dèiem en el principi, per l'Atlètic de Valls. Derrota a casa per 2-3 amb l'Escola de Sant Pere i Sant Pau, un equip de la part alta de la classificació. Un partit marcat per també l'actuació de l'àrbitre. Hem parlat de l'àrbitre de Lliga Elit, però també a tercera catalana, déu-n'hi-do, l'àrbitre del Vilà. És allò que dues grogues, no?, pel que comenteu.
Sí, us ho comentava abans, micròfon tancat, que portem 18 partits de Lliga, si no m'he equivocat, 18 o 19. Hem perdut només dos partits i hem tingut la mala sort que els dos partits els hem perdut amb el mateix àrbitre. Jo vull entendre que és casualitat i que no deixa de ser...
T'ho podem dir...
Una anècdota, són dades.
Ho podem dir la setmana que ve, si al final l'Unió Esportiva Valls no guanya.
Sí, ho podem dir. Bueno, i això, l'expulsió que dius tu, abans us ho comentava. No ho sé, jo fa molts anys, tinc 52, des que tinc ús de raó que jugo a futbol... he jugat un munt de partits, he vist un munt de partits tant en viu com per la tele, i era una expulsió que no havia vist mai, i fins i tot ni ningú dels presents l'havien vist mai. Hem hagut de buscar per internet a veure si era reglamentària o si es havia donat, i sí que algun cas aïllat hi ha, però bueno, abans us ho explicava. Minut 25 de la primera part, 0-0, no hi havia hagut cap falta, cap... res, un partit normal de tercera catalana entre dos equips que buscaven jugar a la pilota i així. Vull dir, en principi no era cap batalla, no era res que fes alertar. Una possible planxa a la frontal de l'àrea a favor nostre que li van fan a Giró, no el xiules, munta un contraatac rapidíssim, prop del cercle central Amin fan a primera falta, l'àrbit dona perfectament la llei de l'avantatge, no hi ha res a dir, i una mica més enllà, 10 metres més enllà, Amin fa una segona falta. El 99% dels àrbitres, crec que estarem d'acord, ensenyen una groga i s'ha acabat. A més, no hi havia hagut cap targeta, ja repeteixo, un partit net, 25 minuts de la primera part, d'allò. Doncs, davant la sorpresa de tothom, va ensenyar groga la primera falta, groga la segona falta i la conseqüent vermella. Reglamentari, sí. Inaudit, també. No ho sé, a partir d'allí, 10 contra 11, es va fer el que es va poder, es va tenir mala sort amb algun dels gols, encaixats, els jugadors ho van intentar tot, fer 8 partits o 9 que no perdíem, pots perdre, és d'aquells partits, veiem, el Sant Pere i Sant Pau és molt bon equip.
Ja la primera volta vau empatar.
Allà, sí, ells han recuperat un parell de jugadors que han estat lesionats bona part de la temporada, inclús són més bon equip que la primera volta, fins i tot. Jo crec que estan, si no vaig equivocar, a 4 punts nostres. Han de jugar contra el Montblanc, han de jugar contra el Torredembarra. Jo pronostico que igual s'enganxen fins i tot per la lluita, pel primer lloc, potser estan pel lluny, però per la promoció quasi que pronostico que s'enganxaran.
Clar, el gol a Berage el teniu perdut ara.
Ara el tenim perdut amb ells, sí, perquè allà vam empatar i aquí hem perdut. Però bueno, no toca altre que encaixar la derrota i seguir.
Com gestiona el cos tècnic, diguéssim, aquestes, no ensopegades, sinó aquests dos partits que s'han perdut punts? Recordem a Calafell, empat a 3, allò també que un partit que podies haver guanyat,
sí,
perfectament,
que
no?
Que per cert, a Calafell estem pendents d'unes al·legacions que van presentar, perquè el Calafell va jugar amb juvenils de l'escola base Calafell, i segons les nostres dades, no són filial. No van presentar el paper a temps, com va passar a l'escola de Valls Futbol i la Unió Esportiva l'any passat, que no van presentar el paper d'afiliació a la federació. Creiem que l'escola Calafell i el Calafell no van presentar tampoc aquest paper i no podien fer jugar juvenils. Van fer jugar, que els han fet jugar tota la temporada, però fins ara no se'n havia donat compte ningú, i ens pensem, encara la federació no ens ha contestat, però ens pensem que podem recuperar 2 punts d'aquell partit.
Aquesta situació, per tant, permetria
tenir 2 punts
més.
Vam empatar 3, si la federació ens dona la raó, guanyaríem 0-3.
I llavors
serien
dos punts
més.
I estaríeu segons.
Estaríem segons, així ara com estem tercers a un punt sota el Torredembarra, estaríem segons un punt sobre el Torredembarra. Però bueno, més enllà d'això...
I això quan, més o menys quan es pot saber?
En principi nosaltres pensàvem que ahir avui, perquè això va... La setmana passada la federació va donar 48 hores al Calafell per poder presentar les seves al·legacions, i ens pensàvem que aquesta setmana ja, a hores d'ara ja ho sabríem, encara no ho sabem, deu estar al caure. Però bueno, més enllà d'això, no deixen de ser dues ensopegades, perquè el terreny de joc, doncs bueno, els tècnics és això, intentar recordar a la plantilla les coses bé que s'han fet. Portàvem 7 victòries consecutives, no són casualitat, costa molt guanyar 7 partits. Ningú regala res. Aquesta setmana el Torredembarra va empatar 1-1 a camp del Tarragona, que semblava un equip desahuciat, que encaixaven, nosaltres van guanyar 1-9, van encaixar, no sé, un munt de gols també que la Fell, crec que recordava, bueno. I sorprenentment, doncs 1-1, demostra que ningú regala res. El Montblanc va perdre punts a la Riera, va perdre punts a casa contra el Llorenç, per tant, és això.
És allò, l'efecte de les últimes jornades,
sí.
Els equips potser s'han reforçat, no?
Sí, i tothom lluita pels seus objectius. Hi ha aquí molts equips que lluitem per pujar, i també hi ha equips que no volen baixar quarta. I anar segons en quins camps costa molt. Potser a casa és diferent quan jugues amb algú a la part baixa, però sobretot a fora costa molt de guanyar. Nosaltres mateix, a Calafell, que semblava a priori que haguéssim hagut de guanyar, vam tenir un partit per posar en 0-5 o 0-4 els primers minuts, 0-2, te fan l'1-2, s'enreda la cosa i 3-3. Per tant, queden 11 jornades i queda moltíssima feina a fer.
11 jornades i dissabte un partit, diguéssim, que és com una final, eh? Si guanyes et pots reenganxar en el primer lloc, visita el camp del líder, el Montblanc, que s'ha mostrat intractable la temporada, però amb ganes, m'imagino, de guanyar i
sí.
De sumar 3 punts i trencar la imbatibilitat del conjunt de la capital de la Conca de Barberà.
Ui, tant, no tant per trencar la imbatibilitat del Montblanc, sinó perquè necessitem, després de l'ensopegada amb el Sant Pere i Sant Pau, empatar no et diria que no, però perdre'ns ja quasi pràcticament potser ens podríem acomiadar de la primera posició, perquè ens allunyaríem en 9 punts i més el gol a Baraix. Això són 3 jornades senceres, 4, quasi necessitaries 4 jornades per recuperar-ho. Per tant, jo entenc que el Raül i els jugadors estan focalitzats anar a Montblanc i intentar treure un bon resultat.
4 de la tarda el partit.
Sí, era 4:45 i fa 15 dies el van avançar a les 4, suposo que després hi ha un altre partit, però sí, un horari perfecte per anar a Montblanc, qui vulgui animar al Montblanc, que animi a Montblanc, qui ens vulgui animar a Nantros, a Nantros, però serà un dels millors partits que es pot veure ara mateix a la tercera catalana.
Chechu, no és una final, o... però és un partit entre primer i segon, que sempre doncs, fa patxoc a veure-ho.
Bueno, jo
perquè
crec
al final
que...
després quedaran 10 jornades més.
Tal com està ara amb la classificació, vist el que va passar aquest dissabte passat contra el Sant Pere i Sant Pau, que van perdre, jo crec que per la desgràcia de l'expulsió, crec. No en va el Sant Pere i Sant Pau, també ja tenia entès que era un molt bon equip, però bueno... no en va, els hi va deixar l'expulsió. Tal com està anant ara a la classificació, com diu Roger, no perdre, com jo dic sempre, fora de casa és una bona assignació, un bon punt, però tal com estan a ells i el Montblanc, que encara no ha perdut cap partit, si perden, si el Montblanc guanya i d'això, ho tindrà molt complicat perquè puguin assolir la primera plaça. I han d'anar a guanyar, perquè si no se'ls hi en van o a 8 o a 9 punts. I llavors això ho han de recuperar en 3 o 4 partits i guanyar pràcticament quasi tot i que el Montblanc no perdi cap partit. Vull dir, això seria una miqueta complicat.
Caldrà veure doncs, el que passa dissabte amb aquest partit de tercera catalana, grup 16, primer contra segon, el municipal Josep Gomis de Montblanc. Anem al bàsquet, perquè el bàsquet realment la tercera FEP aquesta temporada veiem moltes escombrades del primer equip masculí, del Club Bàsquet Valls Taller Pablo Martínez. Derrota per 54-86 amb el Saragossa. En el partit d'anada també va ser un resultat molt ampli i en aquest partit de tornada el que vam veure el dissabte al pavelló Joan Avellar, Chechu Tulleras, no pinta gaire bé la cosa,
Pues no, bueno, ja portem diverses tertúlies per aquí parlant del bàsquet, que en principi semblava que s'havia fet un equip o així per estar per de la part mitja cap dalt i no pinta molt bé perquè ara estan de la part mitja cap baix i aquest partit com diem molts Roger, tu te jugues un partit contra un equip que està a la part alta, a més un equip que està fet que davant té un equip de lliga ACB i jugadors que tu els veus jugar que són de 2 metres per amunt, que tenen jugadors que juguen, sobretot tenien un Williams, que aquest feia tot el que volia a la pista.
Quina velocitat, quines tenia... esmaixades, tir exterior, realment és que els van deixar anar a corcolla, van deixar esclafada la plantilla del CE Valls.
Tenia molta velocitat, els tirs exteriors, si no recordo malament, els altres 4, tercer, segon, i així no me'n recordo, el segon quart no el vaig veure, però el tercer no me'n recordo, però el quart, l'últim quart que jo vaig veure, si no recordo malament, me sembla que de 9 triples que van llançar, ne van encertar 8. Vull dir, això te diu el que és, no? I nosaltres, jo ho deia allà amb el David, el que teníem de fer... El partit ja estava perdut, vull dir, el partit, vulguis o no, estava perdut. Pues, vulguis o no, intentar jugar amb tranquil·litat, no intentar forçar el tir, perquè, a més, van fer jugades interiors dintre, que, si no recordo, a dintre, interiorment, aquells tus del Saragossa, del Monuesa, aquests, no sé si van fer 5 o 6 taps, perquè eren unes persones molt altes. I clar, els hi feien això i feien l'altra jugada igual, intentar interiorment. Doncs no, te la vas jugant, que passi el temps, i quan... Això és opinió meva, que jo no entenc de bàsquet, I que passés el temps, i quan ja s'està apropant, doncs llançar. Però clar, també s'ha de dir que també potser ho intentaves fer, però quan ja tenies la pilota per atacar, al cap de 9-10 segons el Monoessa te l'aprenia i te fotien el contraatac i te fotien la canasta.
Molta superioritat damunt el parquet del Joan Avellar. Es demostra que el Saragossa és un equip que mira més la segona FEP, que no pas que el fer Valls el que ha de mirar és assegurar un parell de victòries per garantir la presència un any més a la quarta categoria del bàsquet espanyol, Roger?
Sí, no puc parlar amb coneixement de causa perquè no ho segueixo, però sí que sobre el paper, bueno, doncs, si jugues contra un equip d'aquestos i de supera, doncs felicitar-lo i anar pel següent i demanar potser això, que segur que el CE Valls i els seus tècnics doncs miraran de revertir la situació i a nivell d'aficionat doncs demanar això a la gent que vagi a animar el CE Valls, a la Unió Esportiva, a l'Atlètic i això, que des del nivell d'aficionat doncs posar el nostre granet de sorra per pressionar els àrbitres, per animar els equips i fer aquell el jugador número 12 o el jugador número 6 en cas del bàsquet doncs intentar treure aquest plus per intentar tirar les lligues endavant.
Xetxo, aquest dissabte viatge a Saragossa davant el Suera, rival també de la part baixa, un equip que va estar a punt de guanyar en la primera volta el Joan Avellar, si no arriba a ser per una última cistella pràcticament sonant la botzina. Recordem, el CE Valls va guanyar d'un punt. I amb Pol Pagès, un nou fitxatge que s'ha conegut aquesta mateixa setmana, un nou base, a veure si pot ajudar una mica el Club Bàsquet Valls. Allò, el mercat d'hivern està difícil, però al final s'ha pogut fer una incorporació que és important.
Sí, a veure, aquest, com diem, aquest és un dels partits que tu has d'anar a guanyar. Jo ja et dic, vas fora de casa...
No n'has guanyat cap, també, clar. És el...
Fora de casa, no, d'això, l'empat no serveix.
No hi ha empat en bàsquet.
No hi ha empat.
No existeix.
No existeix. I allí s'hauria d'anar a guanyar sí o sí, perquè tu guanyes i el que tens que està lluitant una miqueta amb tu per la zona baixa, el deixes una miqueta més a baix. I com dius tu, aquí va passar això de l'últim... que es va guanyar a l'últim segon, una pilota que van tirar i la pilota estava en l'aire i va tocar la bocina.
I va entrar.
I va entrar. Cosa que si entra, que si no entra...
Recordar que em penso que vaig venir la tertúlia següent que ho explicava sí, així, sí. Així mateix.
Que si estava en l'aire, que si...
Així aquesta gent de Saragossa els hi tindran ganes, perquè sí. Això els devia fer mal.
Sí.
Però no... clar, una derrota et pot portar encara més alarmàtica la situació, i a partir d'aquí no pots fallar més perquè...
I és que el que diem...
baixen tres.
Fora de partits com aquest del Monoessa, que se te veuen molt superiors, el partit contra Suera... Tampoc, és que el Valls se va veure en molts moments molt superior, perquè va estar arribant, si no un té malament, de 14 o de 17 punts.
Sí.
I faltaven 10 o 12 minuts. I en un interval d'aquests 10 o 12 minuts se van deixar inclús hasta que, si no un té malament, que els van superar amb el marcador. Sort que després se van recuperar fins a l'últim segon, que va passar aquesta cistella, que si havia entrat, que si no havia entrat. Segons vaig parlar jo, no sé si tu, amb un dels companys, amb un dels jugadors de l'equip contrari, que hi havia el Pep Roig, segons ell va dir que sí, que la veritat és que aquesta cistella era vàlida.
Bé, caldrà veure si hi ha ànims de revenja, però esperem que el Club Bàsquet Valls aquest dissabte aconsegueixi la victòria a Terres Aragoneses i trenqui aquesta mala ratxa fora del pavelló Joan Avellar. Seguim amb el CE Valls perquè el femení ha sumat ja la setena victòria seguida, femení de primera catalana, es consolida en la segona posició, ara mateix pendent doncs aquest partit amb el Reus Ploms, aquest derbi de dissabte a les 6 de la tarda que podreu escoltar en directe per Ràdio Ciutat de Valls, però victòria amb un conjunt de la part baixa, Xetxo, 42-49 al Xamba Penedès. Va costar, pel que hem pogut saber, però es va guanyar. I 7 bueno. Victòries, i ens hauria agradat molt avui el Manuel García que hagués estat aquí per explicar-nos una mica els preparatius d'aquest derbi, però realment, Xetxo, aquest equip comença a fer olor a play-off, i les noies cada cop més confiades i s'estan traient els resultats.
Sí, a veure, com diem, els partits fora de casa tots costen, i encara que sigui per baixa i per alta, vull dir... perquè te surt un mal partit o a les noies que estan jugant a casa t'ho plantegen bé, però les noies ara per ara porten una bona dinàmica i això és una bona senyal. I com tu dius, el Manolo García potser si hagués estat aquí ens ho hagués explicat millor. El Bosque es va guanyar, sigui com sigui, i ara...
Ve el Ploms, que és un equip ara, que té una distància de 3-4 victòries per damunt de les noies de l'Albert del Rei. És un partit dificilíssim, però que ha de sortir per guanyar, i esperem que també el Joan Avellar ajudi.
Sí, es fa una crida a l'afició del pavelló Joan Avellar per animar les noies perquè, sigui com sigui, puguin guanyar els Reus Ploms i així escurçar-li una miqueta la diferència, que vist lo vist, tal com s'està plantejant la lliga de les noies i per lo que es veu, el Reus Ploms segur que serà el que mantingui la primera plaça, perquè està intractable.
L'ascens com va?
Promocions d'ascens, sí, no sé si el primer puja directe, és allò, però gairebé, no? Amb un parell de victòries més, podem dir que el Club Bàsquet Valls Dic podrà tenir la promoció, no?
Esperem-ho.
Gaudir, no?, del bàsquet femení, 6 de la tarda, dissabte, mira, és allò...
Llavors, dissabte vas a les 4 a Montblanc i baixant. Amb el túnel són 10 minuts, a les 6,
sí,
a les 6
arribes,
et plantes el Joan Avellà.
Gairebé arribes, sí, no? És allò, arribes just, però arribes, realment, doncs, partit important aquest proper cap de setmana, dissabte. Voleu comentar alguna coseta més? Algun esport més que ens hàgim deixat?
No,
de Roger?
No, més... Potser més en plan institucional, la campanya,
sí,
que ahir era el dia contra el sexisme a l'esport, que l'Ajuntament de Valls i el Patronat Esports ha posat diverses pancartes per les instal·lacions esportives i ha fet aquesta, bueno, la campanya perquè els equips, els clubs ens hi adherim i, òbviament, doncs, tothom és això, no? Que el lema és a l'esport tothom és benvingut excepte la discriminació i el sexisme. I per altra part també comentar que els amics del patronat així ho agrairan, diumenge hi ha la caminada popular, que és una manera de fer esport pels que ja no podem córrer amunt i avall pel camp de futbol. Doncs...
Encara les inscripcions estan
obertes? Sí, avui és l'últim dia. A la web del patronat, qui s'hi vulgui apuntar, encara hi són a temps de fer la inscripció diumenge de bon matí, penso que és 8:45 a la plaça de la Sardana Sant Josep Obrer, Valls, Torre de la Mixarda de Valls, uns 14 quilòmetres, aptes per tothom, tranquil·lament, caminar i fer salut, que ja toca.
Mira, cap de setmana, començar amb un blanc, després venir a veure les noies del bàsquet Chechu, i l'endemà la caminada.
Al matí i a la tarda la Unió Esportiva.
I qui pugui anar a Saragossa també pot anar dissabte a Saragossa, perquè és
més
lluny.
Complicat.
Però és allò, un cap de setmana molt complet esportivament, Chechu, no?
Sí.
Entre futbol, bàsquet, la caminada...
Bueno, els caps de setmana normalment ja tenen això, no?
Ara ho agraireu, el cap de setmana que ve, allò...
Carnaval,
no hi haurà futbol. No hi haurà futbol, sí que hi haurà bàsquet, això sí.
No
sabrem. Perquè les categories espanyoles no s'aturen.
No sabrem què fer i, ho trobarem a faltar. Els que estem sempre introduïts dintre de l'esport, ho trobarem a faltar.
Temps, doncs, per ja acabar aquesta tertúlia del Valls Esports, avui amb el Chechu Romero i el Roger Bordes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A tu.
I fins una altra ocasió. Chechu, també t'espero la setmana que ve, com sempre.
A tu. Moltes gràcies.
I a vostès ens retrobem en un altre programa dijous, ja que ve aquí el Valls Esports, la prèvia de l'actualitat esportiva de la Unió Esportiva Valls, de l'Atlètic de Valls, del Club Bàsquet Valls, entre d'altres equips de Valls i també de la comarca de l'Alt Camp. Moltes gràcies.